Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Jordi Fortià.
Han creat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
L'OMS alerta que hi haurà més casos, però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poblenou, a Barcelona.
Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per la inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
But I think you also get a sense.
Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
And I think if you have that feeling, you should shut up.
I en esports, Janire Gallut, aquest vespre, derbi català a la Lliga CB.
A les 8 i a Fontejau es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. També en bàsquet, Jan Vesely ha anunciat que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat avui per les tempestes d'aquesta tarda i pluges intenses a Montserrat, al Vallès i Barcelona. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. Estem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció amb aquestes tempestes. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Doncs sí, la veritat és que aquesta pluja ens està complicant la jornada. Per exemple, en general, la majoria d'entrades i sortides de Barcelona van molt carregades, més del que seria habitual a aquesta hora de la tarda, i vies com, per exemple, la C58 o la C33 a l'extrem nord de Barcelona van especialment plenes. La C58, de fet, a l'inici, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha basals a la via, per tant, molta prudència. Hi ha retencions destacades, com et deia, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Però també a l'extrem sud de Barcelona, les principals vies van molt plenes, més del que tocaria, per exemple, l'autopista del Garraf, de 32, amb retencions destacades entre Viladecans, Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. A més, tenim una incidència important. És aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa estona, a la Fogars de la Selva, autopista AP7. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. De fet, passen pel Boral, els tres carrils oficials estan tallats. Això provoca una cua amb molta tensió de més de 12 quilòmetres. Per tant, molts problemes, una zona a evitar, si encara es pot, aquests 12 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Això passa a la P7, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de demissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ratios i que els Mossos no entrin als instituts.
La protesta ha acabat a la plaça de Sant Jaume. Esther Minguell.
26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa a la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè només ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans i cada vegada tenim menys recolzament.
Només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
D'altre front, la renta del sistema educatiu. Portem anys de desinversió.
Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
Doncs el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials... Un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
El president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òndios. Maite Polo.
La crisi sanitària pel brot de l'Òndios no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òndios ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
Onze ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poblenou, a Barcelona.
Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament, volíem dir, amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. Enfront de l'immoble on s'ha produït l'explosió hi ha la Fundació Pere Relats, que té una residència d'avis i un centre de dia i que té tots els ocupants tancats a l'interior per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital La Vall d'Hebron. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
Jordi Casino.
Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
I el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona, Jordi Palau.
Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
La nostra professió és una professió que, pel tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromialgia, que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
La fibromialgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar si
están físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicològicament estàs roto.
Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
Més coses, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en altres objectes com polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
A mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió de, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro.
Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontejau es veuen les cares al bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar acabar entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar, però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
Manresa és un dels de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
També en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que es retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, notícia d'última hora perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa. També ha recordat els 66 títols que ha guanyat amb el club amb ell al capdavant, reafirmant que tot ho fa pels socis.
Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
A Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
Encara primer, Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera, i el Girona juga dijous després de sumar un punt ahir al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de la lluna que va caure. Aquesta nit he somiat que la lluna queia, literalment, com si fos una pedra gegant que s'hagués espenjat al cel. Però no ha caigut amb força, no ha fet un terrabastall, ha caigut a poc, com un globus que es desinfla. I ha anat a parar just al pati de casa meva, petita, rodona, però amb una llum suau que encara enlluernava una mica. La vaig recollir amb les mans, pesava com una mandarina, i sentia escalfor, com una idea acabada de sortir del forn. No sabia què fer-ne, i com que somiava, m'ha semblat bona idea posar-la dins una tassa de cafè. Després me l'he portat a passejar pel barri. Tothom la mirava, nens que volien tocar-la, gossos que bordaven, gent gran que deia quina llum més bonica. Però ningú no m'ha preguntat què era. Tothom semblava entendre que portava alguna cosa especial. I jo també ho sentia així. Al final del passeig, la lluna s'ha anat fonent dins la tassa, com un sucre màgic. I m'ha deixat dins el cor una frase breu que m'ha quedat gravada com si fos veritat. Quan una idea cau del cel, no sempre has de sanar. Només cal sostenir-la amb tendresa. I quan m'he despertat, encara notava l'escalfor entre les mans. No hi havia la lluna al pati, però hi havia aquella frase i una sensació d'haver viscut alguna cosa delicada i preciosa. A vegades ens pensem que les nostres idees són les millors, les més bones, les que tothom hauria d'escoltar, però potser només ens ho sembla perquè són nostres. I la veritat és que no totes les idees són bones, ni totes brillen tant com ens pensem. I no passa res, també està bé deixar que algunes es fonguin. com la lluna, que es ponguin soles a dins de tassa, sense convertir-les en grans projectes, ni voler que tothom les aplaudeixi. Mira, la creativitat no sempre és espectacular. De vegades, només vol ser mirada, com un somni estrany, com una lluna petita dins una tassa. Així que si avui et cau una idea absurda, bonica, inútil o estranya, no corris a decidir què n'has de fer. Potser només cal caminar amb ella una estona o deixar-la fondre amb calma.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Jordi Fortià.
Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
L'OMS alerta que hi haurà més casos però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
But I think you also get a sense.
Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
And I think if you have that feeling, you should shut up.
I en esport, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
A les 8 i a Fontdejau es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. I també en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat per les tempestes d'aquesta tarda, en especial a Montserrat i també al Vallès. Lluís Mipé,
bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i com està afectant la pluja en aquesta xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sembla que, si més no, aquesta pluja ha marxat del que seria l'àrea metropolitana de Barcelona i això ha ajudat que aquesta zona, que anava bastant carregada, de mica en mica anés millorant. És cert que encara trobarem aturades o, en general, més volum de trànsit del que seria habitual a aquesta hora de la tarda, però, com et deia, parlem d'una millora i, a més important és que no tenim constància de cap gran incidència que ens afecti en aquesta àrea metropolitana. En canvi, molta atenció, també ho comentàvem anteriorment, a aquest accident a l'autopista AP7, al tram de Fogars de la Selva. Només hi ha un carril obert en sentit nord. De fet, els vehicles passen pel voral de la via. De fet, el carril obert és el voral de l'autopista AP7 a Fogars de la Selva en sentit nord. La cua ja arriba als 14 quilòmetres. Per tant, com et comentava també anteriorment, si podeu evitar aquesta zona, molt millor. 14 quilòmetres i, a més, de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva a l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
La protesta acabat a la plaça de Sant Jaume, Esther Minguell.
26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa a la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè el que ens faltava la setmana passada és descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
Només que estiguessin mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
D'altres són la renta del sistema.
Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Bustec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
Compartim la diagnosi i el camí a recórrer, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament, des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
I el president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òmnius. Maite Polo.
La crisi sanitària pel brot de l'Òmnius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
En primer lugar, el rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òmnius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
Onze ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ha tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat ha condicions no habitables a causa de les afectacions provocades.
Sí, bé, s'ha produït una explosió en un pis del
carrer Venero. En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent interrogades o consultades pel CUES per si calgués o no reallotjar-les, doncs veure si tenen possibilitat o no d'allotjament. Ara mateix l'explosió ha produït un incendi i ara mateix està totalment extingit. En quan acabem de ventilar farem una avaluació estructural de l'edifici. A priori sembla que no hi ha hagut afectació generalitzada, però com a mínim el pis i el pis del costat doncs han quedat en condicions no habitables.
També s'ha hagut de confinar una residència d'avis per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Un nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
Jordi Casino.
Després del seu pas en primera volta ara fa 2 mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra.
Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Un ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona.
Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
La nostra professió és una professió que, amb el tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desertes.
I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia de l'entitat ecologista GPEC. Demanen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La Nova Ràdio, David Fernández.
Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GPEC, diu que avui és un dia històric.
I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són... ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GPEC pugui presentar això.
L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al CaixaForum. David Navarro.
Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontajau es veuran les cares al bàsquet Girona i al Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar acabar entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt, molt i molt ràpid, molt agressiu, amb molta edat, que és un equip que no especula res en les possessions.
Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
També en bàsquet, Jan Vesely ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa.
Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
I a Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. I el gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El sentim.
I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
Encara primera Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera. Manuel González és el tècnic blanquiblau.
Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara cap pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
I acabem amb handbol, perquè el Barça s'enfrontarà a l'Alborg a la semifinal de la final a 4 de la Champions masculina.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tot el que toco sembla que se'ns formi en fum. I tot el que sento cada cop ho veig més lluny. Fa dies que penso si és que realment ho vull. O simplement són coses que vull perquè no puc. I em toca l'orgull pensar-te, però no com quan érem junts. Que et vulgui però ella estigui al teu llit i tu al seu costat adormit. Perquè no sóc jo sense tu. Però és que et vull perquè no puc.
Em pots perdre't. No visc en el present, vull demà veure't.
si em dius que ho deixi tot, canvia la merda. Seria un vaixell per un tros de vela. Potser de canviar de tema a l'escriure. Una nova il·lusió, ganes de viure. I si ens diem adéu, tanco la porta. Deixaré una finestra per si torna.
Xarxa.